diràs, amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimecres 21 de juny del 2023, el dia que el Barça ha tancat el fitxatge d'Ilkay Gundogan. Us ho hem avançat a RAC1 a mitja tarda, que és quan el jugador alemany ha donat l'okay definitiu a la proposta blaugrana i ha descartat així la renovació amb el Manchester City, club en què ha jugat els últims 6 anys, les últimes 6 temporades, en les quals, per exemple, acaba de guanyar un triplet. És un tros de fitxatge pel Barça, és el Lewandowski d'aquest estiu, el fitxatge més il·lusionant d'aquest estiu, la incorporació estrella de la temporada 2023-2024, un futbolista completíssim que elevarà, sens dubte, el nivell de la plantilla de Xavi i donarà una altra dimensió al mig del camp, que ha guanyat molt pes i molta importància amb l'arribada de Xavi Hernández a la banqueta amb aquest quadrat. Ara analitzarem amb l'Àlex Dalmas tot el que pot aportar futbolísticament Gundogan al Barça, però és que, a més del guany futbolístic, amb aquest fitxatge, el club el que aconsegueix és un altre èxit de seducció de l'escut, de la marca, i és un altre èxit de seducció de Xavi, de l'entrenador, perquè els convenç amb la seva idea futbolística, i del Barça perquè continua tenint un gran pes en el món del futbol, tot i la delicada situació econòmica del club que el priva de lluitar econòmicament amb d'altres entitats. Tot i així, els jugadors continuen, alguns, preferint venir al Barça i no mirar tant la butxaca. En les pròximes hores s'ha de fer oficial, però a RAC1 ja tenim la majoria de detalls d'aquest fitxatge. Marta Ramon, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Un fitxatge, una incorporació, que s'ha tancat a Munic aquesta tarda.
Sí, ha estat una tarda intensa per Gundogan. Ha passat la revisió mèdica des de la concentració amb Alemanya i un cop amb els serveis mèdics del Barça, doncs ja han donat el vistiplau a les proves que li han fet allà, ja s'ha passat a signar tota la paperassa amb el director de futbol, Mateu Alemany, que s'hi ha desplaçat avui mateix. Per tant, l'operació, tal i com hem explicat a RAC1, s'ha tancat aquesta tarda vespre i, tot i que encara no és oficial, Gundogan ja és jugador del Barça. Ha signat per 2 temporades, més una de tercera de molt fàcil compliment que es dona per garantida, és a dir, a efectes pràctics són 3 temporades pel que ha signat Gundogan. Pel que sabem a aquesta hora, per fons de la negociació, cobrarà uns 9 milions d'euros nets, és a dir, uns 18 bruts. El club blaugrana, això és important, confia que podrà inscriure'l, però li ha garantit que, si no és així, li pagarà el sou d'almenys la temporada actual. El Manchester City li oferia una renovació per una temporada més, una altra d'opcional, i allà cobrava fins ara 10 milions, en pretenia cobrar 12 i n'hi oferien 8. S'ha imposat finalment el Barça en aquest debat que hem anat seguint pràcticament minut a minut aquesta setmana i que començava dilluns amb Pep Guardiola, el president del Citigroup, Khaldun Mubarak, i el mateix protagonista alimentant l'optimisme blaugrana.
Al final, de 6 milions al Barça, doncs només puc dir que el Barça farà un fitxatge extraordinari. El Barça el vol, consta de fa molt de temps, que el Xavi l'ha trucat moltes vegades, és un jugador que ha sigut molt, molt important per nosaltres, però si al final decidir a Barcelona, només li diré al Gundogan que s'ho passarà molt bé.
I hope. Espero que hi hagi més capítols del llegat de Gundogan al City. Però si finalment no arribéssim a un acord, nosaltres sempre respectarem els desitjos dels nostres jugadors.
Barcelona és una ciutat preciosa. No hi he estat massa jugant partits allà. No recordo molt. M'he tractat allà. Va ser ràpid. Però és una ciutat molt bonica.
Barcelona és, glaube ich, una wunderschöne Stadt.
La fumata blanca ja ha arribat i Xavi tindrà un jugador que li permetrà fer un salt de qualitat a la plantilla i guanyar en experiència. Gundogan farà 33 anys a l'octubre, Xavi l'imagina d'interior, però també es pot adaptar a la posició de pivot. També té gol. Aquesta temporada al City n'ha marcat 11 i ha donat 7 assistències. El Barça encara no ha fet oficial la seva incorporació perquè primer s'esperarà que el migcampista ho faci públic.
Aquests són alguns dels detalls de com s'ha tancat aquesta incorporació d'Ilkay Gundogan aquesta tarda a Munic amb el Barça i també de les contraofertes que hi ha hagut per part del Manchester City. Ja fa dies que us expliquem a RAC1 que el jugador estava entre el City o el Barça. No hi havia més opcions. I al final ha guanyat la del Barça amb aquests 9 milions per temporades, 2+1, aquest +1, com deia la Marta, de fàcil compliment. Per tant, 3 temporades més d'Ilkay Gundogan, la 23-24, la 24-25 i la 25-26. I una de les persones que millor ens pot analitzar futbolísticament les qualitats d'aquest futbolista, d'aquest migcampista alemany, és l'Àlex Dalmas, que l'ha seguit durant tota la temporada perquè ha anat fent vídeos al web oficial del Manchester City analitzant els rivals de Champions i també, evidentment, com podia contrarrestar això l'equip de Pep Guardiola amb el qual jugava Gundogan. Hola, Dalmas, què tal? Bona nit.
Bona nit, Aleix, com esteu?
No podíem trobar millor figura per parlar avui d'aquest fitxatge de Gundogan. Suposo que t'il·lusiona, també, no sé què et sembla.
A mi em sembla un win-win total. És a dir, per mi és el millor fitxatge que podia fer el Barça, donada la situació actual, no? Donada la situació de que no pots accedir a primeres espases, ni a la posició de pivot, ni a d'altres posicions. És un jugador de primer nivell que arriba a cost zero, però part jo diria que és un solucionador de problemes. Jo crec que et permet solucionar molts dels problemes que té de plantilla ara mateix el Barça, i em sembla que, bé, jo ahir expressava, no?, que crec que el Barça havia d'anar amb tota per Gundogan precisament per aquest fet, i estic molt content, sí.
On te l'imagines? On jugaria en aquest quadrat, en aquests quatre migcampistes que hem vist habitualment de Xavi Hernández?
Mira, el primer que cal dir és que jo dic que és un solucionador de problemes perquè et permet fer moltes versions i molt diferents, no? És a dir, el Barça, sabent que la posició de pivot, doncs Kimmich queda lluny, que Zubimendi probablement no arribarà, el que li permet l'arribada de Gundogan al Barça és situar-lo com a interior, que és on jo el veig, és a dir, la posició on està jugant De Jong, si posem a l'equip tipus que tenim al cap a la posició de 8, a la de De Jong, i reconvertir a Frenkie a 6, per exemple. Aquesta és una de les possibilitats. Però és que a la vegada, entrant com a 8, entrant com a interior de suport, el que et permet és mantenir a Pedri i a Gavi a la seva alçada. Perquè sabem que si hagués arribat un pivot, probablement una de les opcions seria baixar Pedri, etc etc. Jo me l'imagino com a 8, però és que, a més, ell té el component extra de que al llarg de la seva carrera ha ocupat qualsevol de les posicions del quadrat. Ho hem vist al City, no? El City estava jugant com a mitja punta, a la part alta del quadrat, i on el Barça me l'imagino a la part baixa del quadrat, al costat d'un pivot, però és que no tindrà cap problema en fer de 8, de 10, fins i tot de 6 si hi ha alguna emergència.
Per tant, polivalent 100%, no?, en qualsevol de les posicions d'aquest quadrat, però amb una característica, no?, que és que té gol, té arribada.
És que en té moltes virtuts. Al llarg dels anys és com un plat que ha anat afegint ingredients nous, no? I la que tu dius és probablement una de les seves fortaleses més marcades. Aquesta capacitat, no és només que tingui gol, sinó que té especial habilitat per escollir el moment de trepitjar àrea. Moltes vegades hem elogiat a Jordi Alba perquè no sabem com, però arriba per la banda, sorprèn i fa aquesta centrada. Doncs Gundogan té exactament el mateix, però per dins, per arribar a l'àrea. I això li permet tenir molt gol. Ara ho ha dit la Marta, no? Crec que són 11 gols i 7 assistències aquesta temporada, però és que si anem... N'ha tingut sempre. Sempre ha estat un migcampista en gol. Si anem a la temporada 2021... crec que firma 16 gols i 9 assistències, una autèntica bogeria. I no només té molt gol, sinó que, a més, té moltes altres virtuts, no? És a dir, aquest joc de posició l'entén a la perfecció, ha estat amb Guardiola, ha estat exactament jugant en el mateix sistema que s'està desenvolupant el Barça de Xavi, amb aquest quadrat a dins. I crec que la seva experiència és un plus, el seu lideratge és un plus. Crec que té moltes virtuts per al Barça.
A mi hi ha un detall que no sé si el destacaries també, que m'agrada, perquè al Barça li falta això, que és xutar. Jo l'he vist fer molts gols des de fora l'àrea, no? Pot ser que en això guanyi el Barça també, en aquest atreviment des de fora l'àrea, amb aquest xut de Gundogan?
Home, i tant. I el que tingui dubtes, només fa falta que es posi els 20 primers segons de la final de la FA Cup davant del United, perquè és una segona jugada de Haaland, que l'agafa Gundogan des de la frontal i de primera es xuta. Té molt xut exterior, no s'entendria un jugador amb tant de gol, un migcampista amb tant de gol, sense que ho provés des de fora. Per tant, té xut exterior. I també... una cosa molt important, que això te la dona l'edat, els que hem sigut migcampistes més o menys ho sabem, però és que ell ho té pràcticament arribat a la perfecció, que és que té paciència per esperar el moment. És a dir, si repassem les dades del City d'aquesta temporada, ell no és un jugador que participi molt del joc. Per exemple, de tots els migcampistes, Òbviament, Rodri participa molt més, Stones ha participat molt més en quant a intervencions, De Bruyne ha participat més, fins i tot ell està a l'alçada dels dos extrems, que són Grealish i Bernardo Silva. Però, en canvi, és molt diferencial, és a dir, aquests 11 gols més les 7 assistències, si ho, diguéssim, si ho transportem a les intervencions que té per partit, fa que cada una de les seves intervencions surtin coses, i això li dona la maduresa, per això que dèiem, no? Per saber esperar a la posició que toca, que l'equip li porti la pilota allà, sap girar, sap rebre. És un component extra que arriba amb 32 anys i arriba en un, jo crec que un molt bon punt de la seva carrera. Òbviament no en tindrà per molts anys de donar aquest nivell, però em sembla que, repeteixo, és el millor fitxatge que podia fer el Barça.
Per tant, de recorregut, aquests 3 anys li dones com a màxim nivell, no? Vull dir que et pot rendir el màxim nivell aquestes 2+1 temporada que ha signat amb el Barça o que signarà amb el Barça.
Sí, això és difícil de dir. Jo les dues segur. Jo aquest 2+1, crec que el més 1 és on tenim tots els dubtes, no? Que potser comenci a baixar el seu cicle vital, però vaja, crec que en el futbol modern, en l'època moderna de l'esport, no hi ha problema. Arriba en 32 i acaba contracte amb 35. Tenim l'experiència de Modric, no? Un jugador que amb 36 encara va donant recitals al mig del camp. Hem de confiar que sí.
Molt bé. Per tant, perquè ens quedi clar, Àlex, pot jugar en qualsevol de les 4 posicions del quadrat, vull dir, o en la base de la jugada o en la zona de mitges puntes d'atac, on rendiria millor? En què pot ser millor pel Barça de Xavi? O depèn de si ve un pivot de garanties o no?
Depèn de qui arribi, no? Però si em demanes la meva opinió i em demanes que em mulli, sí. Per mi, de les 4 posicions, on el veig és de 8, és a dir, on està jugant De Jong. Per mi la millor on pot rendir és de 8, i la pitjor és la de 6, és la de pivot. Ell actualment al City està jugant de 10, perquè ens entenguem, està jugant un Gavi, però jo el veig de 8.
És per a tant, dir, a la dreta, eh?
Però, sí, perquè depèn una mica dels acompanyants. És a dir, si tu ets un equip que tens a Pedri i Gavi a dalt en el teu equip tipus, el més lògic és situar a Gundogan just per darrere, perquè ja tens dos primeres espases per davant. Per tant, jo el veig aquí de 8.
Val. És a dir, que fent futbol ficció, si el Barça fitxa un pivot de garanties, seria pivot de garanties i De Jong a la base de la jugada, i a dalt posaríem Gundogan a la dreta i Pedri podria anar a l'esquerra perfectament. Això seria un quadrat màgic pel Barça?
Podria ser una opció, però no és la que m'agrada més a mi, Aleix.
Ah, no? Quina t'agrada?
No. A mi la que m'agrada és, a veure, si arriba un pivot, primera espasa, que ho dubto, seria pivot, Gundogan, i després jo mantindria Pedri i Gavi. Però l'opció que a mi més m'agrada, ja te l'he dit, jo crec que és Frenkie de pivot, Gundogan al seu costat, i a dalt Pedri i Gavi.
I a dalt Pedri i Gavi. Val. Sense el pivot aquest de garanties. Bé, és una de les opcions, és clar, et dona molts més matisos, no? Perquè és un titular pràcticament indiscutible, podríem dir-ho així, aquest futbolista, i et dona molta més oportunitat de jugar, no? En aquest quadrat al mig del camp. I acabo. La connexió que pugui tenir amb Pedri, ara ho dèiem, amb De Jong, o fins i tot amb Lewandowski, no? Amb qui van coincidir el Borussia Dortmund. Això també és important, no?, de cara a l'atac del Barça, aquesta falta de gol que li hem vist en aquesta lliga de l'1-0.
I tant, clar que és important. És a dir, els jugadors dins del camp han de tenir química, i és indubtable que Gundogan amb Lewandowski ja la té de sèrie, perquè van coincidir al Dortmund, i després que els bons jugadors es troben ràpid, no? Ve d'un futbol, ve d'un llenguatge futbolístic idèntic, és que, i a més porta anys fent-lo, no ha de tenir cap problema en això. És a dir, en el futbol hi ha molt poques coses segures, però, ostres, l'arribada de Gundogan o el fitxatge de Gundogan és el que més s'assembla a la seguretat total.
Hola, Saperes, què tal? Bona nit.
Què tal? Com estem?
Tens algun dubte futbolístic per l'Àlex?
Bé, no, ara estàveu parlant molt d'aquest quadrat, de l'arribada d'un pivot o no. Si arriba un pivot, Àlex, quin és per tu al mig del camp titular del Barça, tenint en compte que Xavi està jugant amb 4 migcampistes?
Clar, és que aquí en sobra un del Mas, eh? Si arriba un pivot de garanties.
Bé, en sobra un... Bé, a mi em costa molt treure'n un dels que veig ara, però vaja, si arriba un pivot top, diguéssim,
sí,
segurament Gundogan passaria dalt.
Clar.
I llavors acabaria saltant Gavi, suposo, perquè... Sí. Però, vaja, amb tants partits, si això li dius a qualsevol entrenador, sempre et dirà que no en sobra cap, Que ja els faré servir jo, depenent del...
Acabarem dient allò de beneït problema.
Beneït problema. Sí. Oli en un llum, poder disposar de tot això. Paco Cabezas, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Felicitats per la part que et toca, pel teu canvi professional, Paco.
Sí, ara toca disfrutar-lo, no?
El nou cap, és el nou cap d'esports del periòdico, així que moltes felicitats al Paco Cabezas. que avui ja has fet oficial, no? Ja està oficial.
Sí, 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 no, he empezado esta semana.
Ya has comenzado.
Y bien, bien, tengo unos compañeros maravillosos, o sea, me van a cuidar súper bien.
¿Qué has de dir el primer dia? Ja m'ho explicaràs. Home, no, som molt bona gent, m'estimo moltíssima gent d'allà del periòdic, clar que sí. Felicitats, Paco. Hola, Lluís Carrasco.
Què tal? Diuen que la vida posa les coses al seu lloc. I el Paco encara no ha arribat al seu lloc. Aquest és un pas intermedi i ja és director d'esports del periòdic.
Clar que sí. I de seguida el Fernando Polo, el subdirector del Mundo Deportivo. Ara pujarà, diu.
Sí?
Està content també amb Gundogan, sí, 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 ara pujarà. Sí. Què anaves a dir, Paco?
No, 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 que a mi sempre ha parecido una estafa eso de bendito problema.
Sí.
És un problema, no és bendito, és un problema.
Diem això des de fora, però a dintre el beneït problema acaba generant conflictes. Sí, això acostuma a passar. No.
Però sobretot perquè...
Moltes vegades, sí.
Los vestuarios de futbol...
Recordo,
sempre...
no, poso un exemple. Quan va arribar Henry, que hi havia Eto'o, Messi, Henry... s'havien de disputar un lloc. Sempre quan hi ha una disputa entre grans jugadors, no, hi ha
los
algú...
Egos,
hi va
haver
un moment molt més mític, que era quan encara no es podien tenir il·limitats els estrangers,
sí,
que teníem
sí.
a Risto Stoichkov, sí. que teníem a Romario, que teníem a Laudrup i que teníem... I eren quatre per tres puestos. I això era un problema, però no podien, sí. és que no podien normativament jugar.
Volia dir l'època del Rem, que és Ronaldinho, Eto'o, Messi, i s'hi va afegir Henry.
Sí.
I aquí hi havia quatre per tres posicions. Allà però... va ser un any ja difícil
però aquí
i complicat.
Afegiré un element.
Però cada cop que tens això, és a dir, tu veus des de fora que l'entrenador podrà triar, però el que es queda fora dels jugadors d'aquests que són tan importants mai s'acaba prenent del tot bé el ser el que no és escollit. I en els partits grans, si n'has de deixar un fora d'aquests, hi haurà un que no li agradarà.
Estan
o has de saber gestionar.
Estan d'acord amb tot això i afegint un element que ja hem explicat aquí a RAC1, que és que des del cos tècnic tenen molt present que Pedri, per la seva musculatura, és molt difícil que jugui tots això els partits d'una temporada i donen com una mica per descomptat que al llarg d'una temporada doncs, hi pot haver una lesió de Pedri. Aleshores, el fet de guanyar Gundogan et dona molt més marge en aquest sentit perquè el veuen d'un perfil molt similar al de Pedri i aleshores és com una fitxa intercanviable, que són complementaris i que durant molts partits al llarg de la temporada jugaran junts, això segur, però tenia ben present això, no? que saben que la temporada és molt llarga, molt exigent, coneixen perfectament la musculatura de Pedri, saben que en fi, que no es pot repetir l'escenari que ja ha passat més d'un cop, que sense Pedri doncs, cau l'invent i el joc del Barça pateix una davallada increïble i aleshores amb la peça de Gundogan això doncs es palia d'una manera instantània.
Jo afegiria un altre element, que és que Gavi és molt jove. Vull dir, si Gavi es queixa, tu...
I després que Gavi...
Tenim un problema.
I que Gavi
no,
també...
La gestió de l'ego és el més difícil del futbol. Ja,
però després amb Gavi, més enllà de l'ego de Gavi, més enllà... s'ha de posar el focus en la seva joventut i després també s'ha de posar el marge en la seva projecció i en la seva capacitat de creixement. A Gavi se li valoren moltes virtuts ara mateix perquè a nivell d'actitud ho dona tot al camp i és el que es parteix la cara, a més literalment, quan l'equip perd una pilota, però a nivell de pulcritud amb la pilota, de cura amb la pilota, d'entendre els espais que ocupa, com s'ha de col·locar, com s'ha de perfilar el camp, aquí hi ha molt camp per recórrer encara i potser en un altre context, un jugador tan jove com Gavi, amb tantes coses encara per aprendre, no hauria tingut el nivell de protagonisme que ha tingut fins ara. I potser ara això s'equilibra una mica. Fins a quin punt ho acceptarà o no ho acceptarà Gavi, tenint en compte que encara no s'afaitava, com aquell qui diu, i no tenia literalment el carnet de conduir i estava sent titular a tots els partits? Clar, això està per veure si finalment comença a jugar menys.
Això ho compro, el que diu la Marta, perquè més té la informació i ho sap. Però dic, el tema sempre arriba quan hi ha el partit de Champions important, el partit del Madrid, i n'has de triar un i deixar-ne un fora. Bé, si sempre és el mateix, aquest...
No, i aquí la meva reflexió seria, en aquest moment en aquesta taula som cinc persones, el Pau Cabezas, el Roger Saperes, l'Alice Parisse, la Marta Ramon i un servidor. I si diem quin és l'onze titular, potser diferim en un jugador. I això marca un equip petit. Els equips grans és el que, si hem d'escollir 11, diguem 11 diferents. Per què? Perquè a tots els hi veiem potencial. Si coincidim, tenim un problema. A l'11 que va jugar del City la final de la Champions hi havia dos o tres variables realment molt certes. Podia jugar un jugador o un altre jugador. No era molt evident a l'11 titular. De fet, hi va haver alguna sorpresa respecte a l'11 titular perquè va canviar bastant respecte a el que va ser a l'11 titular a la semifinal. Perquè en funció del partit pots escollir un tipus de jugador, un altre tipus de jugador. Quan un jugador no se sap titular, sinó que se sap camp de titularitat, jo crec que en aquest punt és quan tens un equip molt madur.
Mm. Bueno, pero dicho esto, el Barça necesitaba talento entre líneas. Eso, hemos estado todo el año hablando de eso. Y precisamente hoy el Barça se ha asegurado ese talento que no tenía. Luego otra cuestión es la edad. Yo cuando los jugadores pasan de 32 años, pues siempre tienes que valorar que siempre puede haber un pico de bajón de rendimiento. No sabemos cuándo va a llegar eso.
33 en octubre, al comenzamiento de la liga para los 33 años.
No lo sabemos, esta temporada es increíble. Yo creo que nadie se esperaba, sobre todo el rendimiento goleador que ha ofrecido Gundogan en los últimos dos meses. Pero es evidente que el bajón llegará y no sabemos cuándo.
No, t'anava dient en aquest sentit que diu el Paco, que hi estic molt d'acord, que el Barça està en una cruïlla sempre molt perillosa, que és en la situació en la que tu estàs, el jove en potencial titular en un equip no el pots anar a buscar i has d'anar a buscar a un jugador més veterà, i el jugador veterà que et pot arribar lliure com era ara Gundogan, o en el seu cas no va ser lliure però pagant com era el cas de Lewandowski, vol signar un últim contracte i no et vindrà només per un any, que potser és el que tu asseguraries el màxim rendiment, no? Amb 33 amb... i et demana dos o tres. Llavors aquí el Barça el que ha de, diguem, crec que no té opció i ha de passar una mica per... Que no, és a dir, no té per què, però tens la possibilitat que Lewandowski d'aquí dos anys ja no estigui donant...
No.
I que Gundogan d'aquí tres anys no estigui en el seu millor nivell.
Però qui havia de dir que Modric, Kroos o Benzema estaria en aquest nivell? Sí. No? Vull dir, jo, a mi m'ha sorprès el rendiment de Lewandowski.
Hi ha unes edats on ja tens un risc molt elevat.
Sí, tens un risc.
Que no saps.
Però en 10 anys, Roger, això ha canviat molt, perquè les pràctiques, els entrenos, les dietes, el cuidado, la cura dels jugadors, ha variat una
barbaritat. Però t'ho dic en una altra època. En una altra època, tu creus que hauria el Barça signat Lewandowski, li hauria signat tots aquests anys?
Fa 20 anys era impossible. Jo. I en canvi ara trobes una persona amb una dinàmica...
Fins i tot en aquesta època jo crec que si el Barça estigués econòmicament no li hauria signat 4 anys a Lewandowski.
Escolta, voleu fer-li alguna última qüestió al nostre especialista, l'Àlex Dalmas, futbolística? Si teniu algun dubte més, aprofiteu ara. Si no, haurem de fer una pausa i de seguida continuar la tertúlia. No, Paco? Tot ha quedat clar?
Jo sí que tengo una.
I jo una altra. Venga. Si hi ha l'Àlex en línia, sempre tinc consultes.
Espera, Paco, tu primer i Lluís després.
Àlex, sabiendo de la calidad de Gundogan, que yo creo que el Barça ni siquiera, o sea, ni mucho menos va sobrado. ¿Tú crees que el Barça podría potenciar sobre todo las jugadas de estrategia con su llegada?
Sí, bueno, primero todo felicidades, Paco.
Abraçada.
Sort que ha portat pastetes aquí, mira, una ampolla de cava.
Un cafè.
Ara ho celebrem.
La gent no s'enganya, és una rata, no ha portat res.
Perdona, Àlex, deia. Sí, jugades d'estratègia.
Sí, clar que sí, és una possibilitat, passes a tenir un migcampista amb molta arribada, és a dir, un migcampista que tu no tens aquest perfil, i sí, jo crec que es veurà favorit. Crec també que, honestament, crec que el Barça aquesta temporada no ha tingut sort en l'estratègia, perquè l'hem vist moltes accions que estaven treballades i que per un ull, per un quasi, no han acabat seguint gol, però Gundogan segur que ajudarà en aquest aspecte, en les segones jugades, en aquest timing d'entrada que dèiem. Sí, se li pot preparar estratègia. Bé, segur que veurem alguna jugada que acabi amb ell o que busqui l'última rematada amb Gundogan.
I fins i tot posant-la, no? Les faltes també, en algun lloc. M'ha semblat o ho recordo malament? Que amb el City a vegades també les posava ell. Vull dir que té bon peu, no, Dalmas, també?
Sí, n'ha posat diverses. I sí, falta, clar, té bon peu i...
Falta directa, Àlex? Clar,
dos anyitos, eh? Clar, sí.
Podem trencar amb Gundogan o serà un altre?
Falta directa està bé, però no està al nivell del que tu imagines, eh? Val. Volies que vingués, però està bé. Sí, el problema del City és que allà s'havien de repartir entre ballos, també. Però sí, té bon peu, clar. I tant que el té.
Carrasco, vinga, l'última.
No, després de dir que sóc del parer que caldrien encara dos o tres jugadors per tenir una quinzena de jugadors que puguin ser titulars, la meva pregunta a l'Àlex, que el saludo des d'aquí, és, i et faig una trampa, no em pots dir el mig centre defensiu, si només es pogués jugar, cobrir una posició, quina creus que seria la més urgent en l'equip en aquest moment?
Bé, primer de tot jo també et saludo, Lluís, un plaer. Per mi, encara no s'ha fet oficial, per mi la d'un davanter. Un davanter alternatiu, amb gol, que creixés d'alguna manera a l'ombra de Lewandowski, que tingués desequilibri... Per mi aquesta, és que, ho he dit a l'inici, jo crec que l'arribada de Gundogan a mi em tranquil·litza en moltes posicions, és a dir, et pot fer bo la tornada de Nico, et pot reconvertir molts jugadors. Jo ara ja no veig tan necessari l'arribada d'un pivot,
com no veig tan necessari l'arribada d'un jugador entre línies, que s'hi arriben molt millor, però amb la situació actual del Barça on has de prioritzar coses, si a mi em diguessis ara, escull la propera intervenció o la propera posició on t'haguessis de gastar diners i on haguéssim de gastar tots els esforços, jo et diria un davanter que et marqués diferències.
I el lateral dret, estàs tranquil amb el lateral dret, amb les solucions que busquem així, una miqueta Frankenstein?
Tranquil del tot, no, perquè també entenc que si hi hagués un perfil ofensiu, perquè el Barça hi ha hagut molt, o Xavi, hi ha hagut molts partits que els ha volgut encarar davant de blocs baixos, sobretot a casa al Camp Nou, doblant amb laterals. Però n'hi ha hagut molts d'altres que no, que el lateral dret ha estat posicional. Per tant, amb Koundé, amb Sergio Roberto, que t'ho pot fer, no està malament el Barça. Si arriba algú aquí, millor que millor, òbviament. Però entre el lateral i un jugador dalt, jo em quedo amb el jugador dalt.
Gràcies.
Impecable. Àlex Almas. Escolta, mestre, moltes gràcies. Anem parlant. Una abraçada forta.
Al contrari, una abraçada per tots.
Adéu, adéu. Àlex Dalmas ens ha analitzat a la perfecció aquest nou fitxatge del Barça, que es farà oficial en les pròximes hores, Ilkay Gundogan. I hem començat a parlar del i ara què, no? Un cop ha arribat Gundogan, un cop arribarà Íñigo Martínez, el central, que també està fet, i ara què? El Lluís ha tret algunes posicions. Doncs de seguida, RAC1, us explicarem els plans del Barça per fer durant l'estiu, de com ha de reforçar la plantilla Xavi després de tenir ja un altre central de garanties, com és Íñigo Martínez, i aquest migcampista que és Ilkay Gundogan.
Tu diràs, amb Aleix Parissé.
Gaudir dels Fiat Days és tan senzill que fins i tot el teu gos ho sabria fer. Exacte! Només has d'anar a un dels nostres concessionaris Fiat i descobrir les millors ofertes en tota la gamma híbrida i elèctrica. Aprofita els Fiat Days. Ah, i només aquest mes. Consulta'n les condicions a Fiat.es. Preparat per l'estiu? No passis més calor i instal·la un aire condicionat Mitsubishi Electric, perquè pots gastar menys que la tornada al col·le de la teva filla i t'ajuda a estalviar la teva factura energètica.
Mitsubishi Electric és el teu aire.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Carreró! Castells a RAC1 a la Diada de Sant Joan en directe des de Valls, al quilòmetre zero del món casteller. Dissabte 24 de juny, des de 12:45 del migdia, viurem l'inici de la temporada tradicional castellera amb l'equip de Castells a RAC1 i Xavi Aymerich com a cap de colla.
I és que tornen els castells a plaça.
Dissabte dia 24, a 12:45, en directe des de la plaça del Blat de Valls, tornen l'emoció i la tradició dels castells a la ràdio. Per Sant Joan farem pinya a RAC1. Tots som u. Diràs, amb Aleix Parissé. Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'ofereix la tertúlia del Tu diràs.
Pràcticament les 11 de la nit. Aquí seguim amb Lluís Carrasco, Paco Cabezas, de seguida també amb Fernando Polo, amb el Roger Saperes, amb la Marta Ramon, explicant l'actualitat del Barça, que avui passa per un nom que és el d'Ilkay Gundogan. Ara seguim parlant de Gundogan i dels plans de futur que té el Barça per mirar de reforçar encara més la plantilla, però us recordo que demà fem la festa d'estiu del Tu diràs.
Home,
ho tenim tot a punt, eh? Bé, Paco, Lluís, us esperem, si voleu passar.
Absolutament.
Restaurant Calanuri, a partir de 11:15. Hem fet una mena de reservat pels convidats, pels col·laboradors i tertulians. Allà estareu molt tranquils. Però, si voleu, podreu anar a la platja amb els oients que ens acompanyin, perquè això és platja oberta. Vull dir, podrà venir qui vulgui i estar-se allà a la platja davant de Cala Nuri veient com fem ràdio en directe. Des d'aquí convidem tota la gent, oients del Tu Diràs, gent que li agradi el programa, que tingui ganes de veure com el fem en directe. Demà és l'oportunitat de veure'ns, a més, a l'exterior, fent un programa especial amb convidats, amb música, vindran els Gertrudis, vindrà l'humor d'Edu Mutante i farem l'última edició del gran concurs del Tu Diràs amb regals pels dos concursants que ja els hem triat. Ja tenim els dos concursants triats, així que gràcies a tota la gent que ha enviat correus, però ja tenim les dues persones que demà optaran aquests grans regals i aquesta última edició del gran concurs del Tu Diràs. Cala Nuri Platja, al Passeig Marítim de la Barceloneta, a partir de 11:15 en directe. Aquest, tu diràs, aquesta festa d'estiu...
Jo vindré una mica abans, ja, per anar escalfant motors, preparar el programa, tot allò que s'ha de fer.
I tant que sí, home, ens ho passarem molt bé.
Home!
S'ha de celebrar també de tant en tant.
Mira qui arriba ja, parlant de Cala Nuri...
Fernando Polo, eh?
Fernando Polo.
Mira, mira, mira com sona la promoció que hem fet de la festa d'estiu del Tu Diràs.
RAC1 presenta... Especial Festa d'Estiu del Tu Diràs amb Aleix Pariser.
Benvinguts, moltes gràcies.
El dijous 22 de juny, a 11:15 de la nit, des de Cala Nuri, al Passeig Marítim de la Barceloneta, el Tu Diràs i l'equip d'esports de RAC1 anticipen la revetlla.
Acomiadarem el curs esportiu amb els col·laboradors del programa, convidats, música en directe, humor i l'última edició del gran concurs del Tu Diràs.
El dijous 22 de juny, al restaurant Cala Nuri, a tocar de la platja. Un Tu Diràs molt especial de estiu amb Aleix Pariser.
Us hi esperem.
RAC1. Tots som u.
Doncs això, demà tothom qui ho vulgui pot venir al restaurant Cala Nuri a veure com fem el programa en directe. No hi ha límit d'aforament perquè posarem unes cadires a la sorra i si no, asseieu-vos a la sorra amb una tovallola i gaudiu de la ràdio en directe. Festa d'estiu del Tu Diràs. Ens fa moltíssima il·lusió. De veritat, que vinguin tots els col·laboradors del programa i tota la redacció d'Esports de RAC1 i tota la gent que vulgui. Fernando, bona nit.
Què tal?
Què, com estàs?
Bé, home, content.
Sí, no?
Home.
Perquè a RAC1 hem estat optimistes, ara ho explicarem, durant tota la setmana. Sí. Però és veritat que també érem una mica optimistes amb Messi i va ser una patacada, va ser un... Ai, no ha pogut ser.
Home, Gundogan no és Messi, però...
No, però és il·lusionant.
Però per fi bones notícies.
És il·lusionant.
Perquè no parem d'explicar penes i problemes amb els diners
clar.
I...
Clar. Ja tocava. Pots posar la medalleta a l'eix? No, t'ho dic en el sentit que l'altre dia, i jo no hi vaig caure, però tu quan escoltaves el CEO del City Guardiola, diu l'Aleix, jo crec que s'estan posant bé perquè saben, o parlen així perquè saben que el tenen bastant perdut.
Jo, escoltant el Mubarak...
Tio, el facte, eh?
No, però...
Jo ja ho eso,
Tu escoltaves la seqüència i deies...
Molts anys, per seguir la notícia.
El matí ha parlat el president del City, el Mubarak, no, volem que es quedi, però si marxa respectarem la seva decisió.
Diu,
bueno, pot ser una declaració normal. Però llavors també a mig matí Guardiola aquí a l'acte aquest del golf. No, volem que es quedi...
Home, per favor.
Volem que es quedi, però... Sí. Si vols te la intento treure, però...
També tenim, també tenim el tall original, eh?
El fa, sí.
Podem recuperar el tall original.
A les estones lliures el fa.
Bastant bé, Guardiola.
I a la intimitat...
L'Ilkay, ens agrada molt l'Ilkay. Hem intentat convèncer-lo, però no hem pogut al final i vindrà a Barcelona.
Ja està,
fins aquí.
Això a la festa...
Quin cop amagat el tio, eh?
Quin cop amagat!
I després ja a les 2 de la nit el Boris Izaguirre... El Boris?
Jo de jove feia imitacions, però ja no.
Boris,
total, que...
Això cal a Nuri demà.
El Pep va dir...
Fes una mica de Boris.
No, després...
Una mica Boris,
Demà
cal
a
Nuri,
L'esteu
desconcentrant.
Perdo credibilitat. És que després perdo credibilitat.
Si no la tens.
No en tens cap, diu. No, ja el farem.
Una mica de Boris.
Demà el farem. Demà que estem de festa el farem.
Per cert, demà la platja jo complica per tu, eh? Ahí lo dejo.
Ya se paró.
Tú veus l'aigua, nano, i...
Oi, ja se paró.
Esta reinudista o no?
No.
Aquell tros no. És tèxtil.
S'ha d'anar tampant.
Li donas un tros de sorra i aigua i...
No, jo portaré un banyador.
Pequeñito.
Un espido.
Si fa caloreta i estem a gust, per què no? Un bany amb els oients, per què no? Deu estar l'aigua neta, maca, vull dir que deu estar bé, fresqueta. Total.
Ja amb l'Ajuntament que tenim, per una banda et deixaran despullar-te i després vindrà la policia a detenir-te, perquè estan tots a l'Ajuntament, vull dir, els que deixen el nudisme i els que el prohibeixen.
Però podem fer de tot,
crec
no?
que també et donen, si et roben, et donen un pack, no? Per robatori, que et deixen alguna cosa de roba. Per si et, deixen,
et donen una fulla perquè et puguis tapar, no? Segons el que t'han robat.
Com a Dani Eva.
Ho desconec. La seqüència, Guardiola va dir el mateix. Volem que es quedi, però si marxa, ja li diré que Barcelona és un gran club.
I espera, que falta una.
Sí, però...
Què va dir l'Ilkay de Barcelona?
Sí, que era molt bonica allà a Alemanya.
Bonica.
Era molt bonica. Guinyo al Barça.
Guinyo al Barça.
La interpretació que vaig fer és, si el Mubarak i Guardiola tenen clar que aquest tio vindrà, faran una declaració més contundent. Bé, volem que es quedi, és el nostre capità, ens ha aixecat les copes, lluitarem per fer-ho. No obren la porta al Barça, i els dos van obrir la porta al Barça. Jo vaig interpretar-ho així, i després s'acaba complint.
Que bon facte el tio, eh?
I en tot cas, és veritat que els mitjans, aquest i tots, han estat més prudents després de la decepció amb la Fer Messi. La veritat és que tots plegats hem estat un pèl més prudents.
T'agrada, no?
M'agrada molt.
Deixa'm afegir aquell bon Lluís, al club també.
El club també.
El club també.
Sí, sí, el club.
I perquè Messi també...
Fins i tot avui, vull dir... Amb peus de plom.
Hi ha molt més respecte o més prudència.
Estem del tot d'acord, perquè saben que al final ha estat una petita decepció per part de la...
I que aquesta no... compensa emocionalment, però futbolísticament és una peça molt grossa.
Fas un salt de qualitat.
Molt grossa. És grossa. Pel que podies fer, és la peça de les més grosses que podies fer.
És el capità que ha fet el triplet amb el City i no tenint un paper residual, perquè tu fitxes un Maret, que és bon jugador, però ha jugat el que ha jugat. En canvi, Gundogan no ha jugat tot, capità, a més amb... bones actuacions, en partits fins i tot decisiu, fent gols importants, passades de gol, i un tio absolutament que estava consolidadíssim en aquell equip del Guardiola. I dir adéu a Guardiola i a un equip que sembla, home, que va enxufadet i pot marcar, no et dic una era, però que pugui fer 2 o 3 anys de domini, o com a mínim arribant a les fases finals de la Champions... És molt dir que no. També dir que no a l'Arsenal, dir que no a Aràbia...
També és veritat que el City, tots els mitjans hi van, no és oficial, però volen fitxar Mateo Kovacic, que era competència també en aquesta zona.
Sí, però mira, per exemple, el Madrid no paren de fitxar migcampistes i els dos iaios parlant malament, que donen lliçons de futbol cada cop que juguen, Kroos i Modric, allà continuen. I crec que Kroos ha renovat avui.
Sí, sí.
O sigui que tu estàs consolidat a un lloc i dius, escolta, el Kovacic... que vingui i em tregui el lloc, que aquí el que ha guanyat la Champions, la FA Cup i la Premier sóc jo.
Anem a recordar com ha anat, Marta, ara que s'ha incorporat també el Fernando Polo i pels oients que s'estiguin incorporant ara el Tu Diràs, aquest fitxatge de Gundogan pel Barça.
A veure, és un fitxatge cuit a foc lent perquè fa molts mesos que s'ha anat cuinant. Xavi ha estat determinant per convèncer el jugador amb aquestes trucades que fins i tot Guardiola feia una mica de conya aquest dilluns quan el sentíem al Legends Trophy de golf. Feia mesos que Gundogan meditava la decisió de fer les maletes en direcció al Barça, un club que sempre l'havia tret molt i pel qual ja havia estat a punt de fitxar fa 8 anys. Els dubtes, ja ho havíem explicat, havien sorgit a l'últim moment, aquestes darreres setmanes, amb el fair play de protagonista. Evidentment no s'escapava l'entorn de Gundogan tot el que havia passat amb l'afer Messi, perquè el temor de no poder ser inscrit havia planat sobre aquest entorn del jugador. Finalment, però, el sí ha arribat i s'ha accelerat tot avui mateix. Ha estat una tarda molt intensa, ha passat la revisió mèdica des de la concentració amb Alemanya i un cop els serveis mèdics del Barça han donat el vistiplau a les proves que li han fet allà, ja s'ha passat a signar tota la paperassa amb el director de futbol, Mateu Alemany, que s'hi havia desplaçat avui mateix. Per tant, l'operació, tal com hem anat explicant a RAC1, s'ha tancat aquesta tarda vespre i, tot i que encara no és oficial, Gundogan ja és jugador del Barça. Recapitulem amb tot el que sabem fins ara de l'acord. Ha signat per 2 temporades, més una tercera de molt fàcil compliment que es dona per garantida, és a dir, que efectes pràctics, com diem, és un contracte per 3 temporades. Pel que sabem a aquesta hora, per fons de la negociació, Gundogan cobrarà uns 9 milions d'euros nets, és a dir, uns 18 bruts per temporada. El club blaugrana confia que podrà inscriure'l, però també li ha garantit que si no és així li pagarà el sou d'almenys la temporada actual. El Manchester City li oferia renovar per una temporada més una altra d'opcional. Allà cobrava 10 milions, en pretenia cobrar 12 i n'hi oferien 8. El Barça encara no ha fet oficial la seva incorporació perquè, pel que ens han dit des del Club Blaugrana, primer s'esperaran a que el migcampista ho faci públic. deixen que sigui Gundogan una mica qui porti les regnes de fer l'anunci de la seva decisió.
I s'acomiadi del City, entenc,
I
com
pugui,
a capità.
Clar, o sigui, no és una figura, no és el que regava les plantes o el que feia les fotocòpies.
Capità de l'equip del triplet.
Sí. Deixem que Gundogan porti una mica els timings i el timó del seu comiat, no? Una mica aquest seria el missatge per part del Barça i per això encara no se sap del cert quan es farà l'anunci oficial, possible presentació, etcètera, etcètera. Per tant, pas a pas i deixar una mica que Gundogan tingui, diguem, l'autoria del seu relat. Xavi tindrà un jugador, ara ho dèiem, que li permetrà fer un salt de qualitat a la plantilla i guanyar en experiència. Farà 33 anys a l'octubre, l'imagina d'interior Xavi, però també es pot adaptar a la posició de pivot i ho dèiem també abans i ho repassàvem amb l'Àlex Dalmas, també té gol aquesta temporada al City, n'ha marcat 11 i ha donat 7 assistències.
Així ha anat la pel·lícula dels fets, perquè sabem a recurs, hem anat explicant des d'aquesta mateixa tarda, i em sembla molt interessant això que també destacava jo a l'inici, i que ara resumia la Marta amb xifres, no? Ell cobrava 10, en volia 12, no? Això és una negociació típica, i el City li va dir, no, 8. I li oferia 1+1 al City, només 2 anys. I el Barça li ha dit, no, doncs vinga, nosaltres arribarem fins a 9, i 2+1, aquest 1+1 de fàcil compliment. És a dir que el jugador podia haver-se quedat o apretar el City perfectament perquè li arribessin a 9 i negociar, no? El que vull destacar és que jo no sé si dic que ha fet un esforç o no, perquè al final acabarà cobrant una bona picossada, que en l'escala salarial del Barça ja quadra, no? Perquè si Lewandowski, que és el que més cobra, està cobrant 12 milions 13 nets, la següent escala salarial està entre 8, 9, 10 milions i és on està Gundogan, no? Jo crec que ve com a estrella, per tant, un pèl per sota de la teva màxima estrella de l'equip. El que vull destacar és que era preferit al Barça a quedar-se a un lloc que ja coneix, no? Que això se li ha de valorar també, el fet que el Barça, amb la delicada situació econòmica i amb Xavi Hernández no trucant, convencent futbolísticament els jugadors, té capacitat de seducció. A mi això m'agrada, no? Veure que encara té aquest poder al Barça, no, Paco?
Bueno, pero es que el Barça a veces yo creo que nos nublamos un poco. Pero tú cuando sales fuera de Cataluña y sobre todo vas al extranjero y te hablan de equipos de fútbol, que te hablan del Barça, del Madrid, del United, Lluís lo sabe bien. Y los jugadores, esa grandeza que tiene el Barça la tienen muy en cuenta. Pero yo creo que lo que más prima en Gundogan, más allá de que yo creo que prácticamente todos los futbolistas del mundo les gustaría vestir la camiseta de Barça, Real Madrid o United, es el hecho de vivir en Barcelona y que le aseguren dos años mínimo y prácticamente un tercero teniendo casi 33 años. Yo creo que eso también es muy clave. Más allá del dinero es tener más o menos un futuro asegurado en una ciudad que, por supuesto, no es lo mismo vivir en Barcelona que en Manchester. O sea, yo creo que es una experiencia que le apetecerá mucho vivir. Luego supongo que también habrá valorado que el Camp Nou todavía no lo va a poder pisar, que va a tener que estar un año en el exilio de Montjuïc, pero yo creo que es un reto que a estas alturas de la carrera le apetecería prácticamente a cualquier futbolista.
I l'eix cultural, només t'has deixat l'eix cultural el fet que Ter Stegen i Lewandowski estiguin en el planter blaugrana en aquest moment, no arriba un jugador àrab o un jugador turc que no té cap referència de necessitat ni de cultura en l'equip, sinó una persona que té dos referents i dos amics, perquè la seva relació tant amb Lewandowski com amb Ter Stegen és molt bona, i vulguis que no, també canvia, perquè des d'un punt de vista social, al final, un jugador, pensem que només és un jugador de futbol, no és una persona, és un ésser humà, que després s'ha d'adaptar a una ciutat, que ha de sociabilitzar, que ha de trobar una casa, que ha de compartir un vestuari, etc. El fet de tenir dos compatriotes amb els que ha compartit infinitat de concentracions la selecció alemanya, etc., i anar a una ciutat com Barcelona per un final de carrera és bestial. I sabent que no necessàriament ha de ser titular. De fet, aquesta temporada, Gundogan, amb el Manchester City, no ha estat titular en 12 ocasions a la Lliga. Sí ha estat titular en tots els partits de Champions, curiosament, però no en 12 partits de Lliga. I en 8 partits no ha arribat a jugar a la Premier. Per tant, és un paper que per edat i per competència ell assumeix de que pot tenir competència, i això crec que és molt bo. Per tot plegat, crec que és un gran fitxatge.
Sí, i la marca Barça, que tu això t'agrada també.
Del tot. Dir,
bueno, el poder que encara té això,
el
no?
Paco acaba de mencionar les tres marques que tenen més valor en el mercat de soccer, futbol, en el món, que és Manchester United, Real Madrid i Barcelona, que en funció de la temporada va variant la posició, perquè el Barça ha estat líder d'aquest rànquing, el Madrid també i el Manchester United també. En aquest moment el Barça no està líder en el rànquing per la situació financera que travessa, que tots la coneixem, però sí, estem parlant de les tres marques referents en el món i els darrers 25 anys, no és una cosa nova.
Per mi té molt mèrit, perquè sí que és veritat tot el que dieu. Ell és un enamorat de Barcelona i la seva dona també, i suposo que també ella ha estat important la decisió, perquè és una parella que quan tenen una estona venen aquí a disfrutar. Però que un capità deixi un equip i un capità que és el tio que ha aixecat tants trofeus i que té la confiança de l'entrenador, tampoc és fàcil. L'any passat, Azpilicueta, capità del Chelsea, el Barça va estar allà i va arribar un moment que va dir, escolta, jo aquí em volen, i era una propietat nova, era un nord-americà que no saps com vindrà o com no vindrà. I ell com a capità al final es va acabar quedant, no? Aquest capità ara ve d'uns dies de passar-s'ho de meravella, no com Grealish, però s'ho ha passat bé, ha disfrutat, ha estat el tio que ha sortit a les fotos, i jugant bé, a la final de la CAP, diria que els dos gols són seus. O sigui, no és un capità residual, és un capità protagonista, no?
I el
no?
primer en 30 segons o 20 segons,
clar,
no sé, però no?
Que no és que el treguin al minut 89 per aixecar la copa, és un tio que s'ho guanya al camp, no? I el Barça està... A nivell d'imatge està una miqueta en hores baixes perquè a la Champions porta dues ensopegades molt complicades. Canvia d'estadi. El Camp Nou té un encant i té un... Bueno, és un mite. Però clar, les imatges que arriben al Camp Nou és de grues i d'excavadores allà tirant a terra allà maons i tot això, no? Clar, jo crec que el Messi, el factor Messi, venia a jugar amb Messi... Està molt bé, però jo he pensat que el tema Messi podia haver fet dubtar a alguns jugadors, no? De dir, ostres, si el Messi no ho veu clar i no s'espera i tal, perquè té por de que no puguin arribar on ell demana, doncs hi vaig jo, que no sóc Messi. Però per això, per tot aquest collage de coses i per tot aquest mix, crec que té mèrit el que ha fet. Molt ben pagat, amb més anys que el City... i amb un entrenador que sap que el vol, això és obvi, i una gran plantilla i jugadors com a mínim company Ter Stegen i Lewandowski que el coneix també de la Bundesliga, i no sé si diria que van jugar junts al Borussia Dortmund, no?
Sí.
Però que és veritat que el Barça ara mateix doncs no ve de jugar fases finals de la Champions.
I això té mèrit, comença jugadors de primer nivell.
Per mi sí.
Sí, mira, saps que coneix molt bé a Gundogan, l'ha vist durant els 6 anys, les 6 temporades que ha estat al Manchester City. És el nostre home a Manchester fins fa pocs dies, que ha vingut a viure a Barcelona, Pol Ballús. Hola, Ballús.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Aquest càntic són aficionats del City cridant Ilkay, que és el nom de Gundogan, sí. Ilkay, Made the Scrousers Cry.
Made the Scrousers Cry, correcte.
O sigui, Ilkay Made Cry, vol dir Ilkay fa plorar. A qui fa plorar? Qui són The Scrousers?
Els Scrousers són els de Liverpool, és la gent de Liverpool, l'accent que parlen allà és l'accent Scous, llavors... Els aficionats del Liverpool, en aquest cas, és els que fa referència, perquè l'última jornada de la Premier passada, si us recordeu, Gundogan va fer dos gols contra l'Aston Villa que van remuntar el partit per donar el títol al Manchester City, un títol que si no hagués remuntat ell hagués guanyat el Liverpool. Llavors, Gundogan fa plorar els del Liverpool amb aquesta remuntada, amb aquest títol que va donar la temporada passada al Manchester City, i és un càntic que es va iniciar res, això, després que guanyessin la passada Premier League, i que s'ha quedat, i que durant aquesta temporada doncs, ha estat bastant present a les grades del Manchester City.
M'encanta. Hem d'inventar alguna cosa al Camp Nou amb Ilkay, no? Ilkay, benvingut al Barça. Ilkay, no sé. No?
No sé si tenim aquest enginy que tenen els anglesos, però alguna cosa hauríem de fer.
Molt bé. Ja sé que estàs a Barcelona, treballant per The Athletic i que has deixat una mica la teva vida a Manchester des de fa uns mesos, però com que tens molta relació amb la gent d'allà, com s'ha rebut allà la notícia? No sé si tens algun input, Pol.
No, s'ha rebut malament, et diria jo. Sobretot a l'afició no li ha fet cap gràcia. Molta insistència en que el City fes un esforç per intentar-lo renovar, sobretot pel tram final de la temporada que ha fet. Gundogan té un punt a Manchester, els últims anys sobretot, com d'amulet en els trams finals de temporada. No sé si més de la meitat dels gols que ha fet els últims anys amb el Manchester City venen a partir del mes de gener. Així que d'alguna manera, en aquest sentit, sí que doncs Amolet, i amb el tram final que ha fet, amb el que comentàveu, amb la final de la FA Cup, amb els gols de la Premier League al camp de l'Everton, recordo que guanyen també gràcies a dos gols seus, és una mica doncs, un cop dur per l'afició i també diria pel Manchester City, que fins a l'últim moment doncs, ho han intentat, han millorat l'oferta inicial que van fer, i jo diria que l'última proposta que tenia econòmicament, bé, per any, era més bona que la del Barça, sí que el pack total, diguéssim, és més bo el del Barça, però per això s'ho ha estat pensant fins a última hora. Pep Guardiola, jo diria que ha estat el gran executor, la gran persona que ha empès més perquè el City fes un esforç, perquè l'intentessin renovar, però al final molt a la línia del que deia el Paco, és una mica que Gundogan està en aquesta fase, que és un repte que li ve de gust, que porta 6 anys a Manchester, que ha tancat un cicle aixecant la Champions League i que d'alguna manera doncs, és un repte això, que li ve de gust a nivell personal, també buscava molt pel que consta l'estabilitat en quant a anys, el fet que el Barça li donés aquest 2+1, que són pràcticament 3 anys, li ha donat molta tranquil·litat, i bé, al final doncs el tenim aquí, Gundogan, que sembla qüestió d'hores que sigui jo del Barça.
I què tu que l'has vist durant 6 anys, què et sembla, sí, encaixarà el Barça? Tots els especialistes diuen que sí, l'Àlex Dalmas ens ho deia fa una estona, des de fora, sí, els que no n'entenem tant potser de tàctica, sí que veiem que és un jugador que no, té aquest toc, aquesta delicadesa amb la pilota i que podria encaixar. Què et sembla, què podria aportar el Barça, Pol?
No, és un gran fitxatge pel Barça, gran fitxatge. Al mateix temps, també penso que el seu pic ha passat ja. Que és complicat, vaja, això mai se sap, però és complicat que Gundogan vagi a millor que el que ha vist els 2 anys, però per la plantilla que té el Barça li va molt, molt, molt bé. Aquesta frase que hem sentit molt, que jo crec que és el rol que ve a complir, aquesta frase que hem sentit molt, que sense Pedri cau l'invent, amb Gundogan caurà menys. O jo crec que és l'intenció que busca el Barça una mica amb el seu fitxatge. I si l'hem de definir, jo el veig un jugador que pel mig del camp és com una navalla suïssa, que pot jugar tant de 10 com de 8 com de 6. Pel que diuen, pel que sona, no ve a fer de substitut de Busquets,
no.
Però és un jugador que ja ha jugat allà perfectament. Si no m'equivoco, la segona lliga que guanya el City de Guardiola, el Brooklyn 14 partits els guanya amb Gundogan jugant de 6, perquè no tenien ningú més, i jugant contra bé, un dels millors equips de la Premier. És a dir, que d'alguna manera és un jugador que pot complir molts rols i que també em dona la sensació que el Barça no podia trobar res millor al preu que ha pagat, que és res, a part de les comissions i del sou, i que d'alguna manera per això tinc la sensació que el Barça fa doncs, aquest esforç extra, no? I que les últimes hores doncs, ha millorat aquesta oferta amb aquest salari que comentava la Marta també, que estarà bastant amunt a l'escala salarial del Barça, però que pel nivell mostrat de Gundogan aquestes temporades, jo crec que n'hi ha hagut molts interiors millors que ell al món.
Ara m'ho estava mirant, es lesiona poc últimament, és cert que va tenir una gran lesió, però amb el City, excepte... Mira, l'última lesió confirmada a Transfermarkt, que és aquesta pàgina que té tanta reputació, és del octubre de 2021. És l'última lesió, i va estar 20 dies lesionat per una lesió en el muslo, diu, a la cuixa.
Sí, sistema muscular. Sí,
però clar, això vol dir que porta una temporada sense lesionar-se, pràcticament, no?
Sí, i aquí serà un repte, també, dels serveis mèdics del Barça. Jo crec que no hi ha d'haver cap problema, però sí que quan Gundogan arriba a City el fitxa amb una lesió de genoll greu, arriba amb crosses a Manchester. Me'n recordo que quan va arribar allà el vam veure el primer dia arribant amb crosses.
Bueno, era lligament creuat, era, venia, no?
Sí, lligament creuat. Ha patit els genolls i estant al City es torna a lesionar el genoll. En aquest sentit, doncs ha patit, però sí que en els últims anys s'ha cuidat molt. També és un jugador que ell es cuida, és un perfil de jugador sobri, amb un caràcter sobri, que li agrada entrenar, que és molt professional, que era capità al City. Jo no diria que fos capità per parlar moltíssim, tot i que ho feia, però sinó també per liderar amb l'exemple. I en aquest sentit, a nivell de cuidar-se, a nivell de professionalitat, jo crec que el Barça és un jugador que pot estar tranquil en aquest sentit, també.
Molt bé. Algú té algun dubte pel amic Pol Ballús, no?
No, amics? es que cuando estaba hablando Paul del tema de la lesión de rodilla, que me corrija si me equivoco, pero recuerdo que hubo como una polémica de esas así muy de redes sobre la barriga de Gundogan, porque decían que durante la lesión había engordado muchísimo, y recuerdo que no sé si era los primeros días de que estuvo en el City, que decían, hemos fichado un jugador con sobrepeso, incluso lo daban por acabado ya. O sea, al final lo miras con perspectiva y dices que injusto es a veces el fútbol, porque mira el rendimiento que ha dado al final.
Sí, sí, jo el que recordo molt, 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 i que era un debat que era molt present amb el City, i que fins i tot gent a l'edifici del primer equip doncs s'ho pensava, perquè les dades eren bastant punyents i bastant clares, era que al principi Gundogan i Rodri, quan jugaven junts, el City perdia molts partits, perquè Gundogan quan arriba potser se'l veu més amb un rol més endarrerit, més proper al pivot, que no pas aquest mitja punta que hem vist en els últims... I l'afició tenia la percepció que quan jugaven els dos junts eren com molt defensius i que al City li costava generar perill. Una mica aquestes coses, bueno, que el futbol al final ho posa tot al seu lloc, no? Però que tu mires amb el temps, i ara que deies això, tu mires amb el temps i el rendiment que ha donat, doncs Rodri i Gundogan, si et fan assenyalar dos o tres jugadors claus perquè el City fes el que ha fet aquesta temporada, no te'l saltes. Així que d'alguna manera això, jo crec que Gundogan, i amb la trajectòria del City també avala això que deia, no? El perfil aquest de Navalla Suïssa, que pot ser de tot, un jugador molt intel·ligent sobre el camp, d'aquests que Guardiola li deia dues coses i ho entenia, que llegeix bé els espais, que al Barça li convindrà molt. Una mica jo crec que és el perfil molt que buscava Xavi, i jugadors amb aquesta intel·ligència, amb la joventut que té el Barça, jo crec que li aniran molt bé. Per això deia que és un molt bon fitxatge, eh? Mm. Més enllà que el seu pic hagi pogut passar.
Escolta, ara que deies el nom de Guardiola, queda danyada la seva relació? Perquè a més vam veure unes imatges a la final de la Champions, unes abraçades que deies, hòstia, aquest tio l'està convencent després de guanyar la Champions, aquest tio es quedarà al City. No sé, que es veia un molt carinyo, no?, del capità cap a l'entrenador.
Sí, sí, no, jo crec que no. Vaja, i el carinyo posaria la mà al foc que seguirà, eh? Perquè una mica Guardiola, l'approach o la manera amb la que ha encarat tot plegat des que estàvem a Manchester és el mateix. És el que si algun jugador, per alguna cosa, li ve de gust un nou repte, vol marxar, sobretot a Barcelona i a Madrid, no? Que probablement són els dos llocs on poden trobar reptes més diferents que no pas a la Premier. Perquè a la Premier és complicat que trobin un lloc millor que al Manchester City. Llavors, si un jugador, per alguna cosa, vol marxar, té una oferta doncs, adequada, el City no posa cordes a ningú. L'Héroe Sané se'n va anar, Gabriel Jesús se'n va anar, Dinchenko se'n va anar, molts jugadors d'aquest perfil se n'han anat, i jo crec que Guardiola, amb tot el... Bé, la relació professional que tenien, doncs ho entendrà sense cap tipus de problema.
Val. I com vas entendre aquests darts amb Guardiola-Xavi?
Bé, una mica això com el malentès que hi ha hagut pel camí, no? S'ha comentat molt en les últimes hores de qui li transmet a Xavi el tema Cancelo, una mica d'Oliver, pel que sembla és una mica intermediaris que han hagut pel mig, involucrats amb la negociació, que han tergiversat el tema al seu favor, que és una cosa que es podia haver solventat, crec jo, amb dues persones que es coneixen, com són Xavi i Pep Guardiola, si s'envien un missatge, jo crec que, parlant-ho clarament, es podia haver solventat, però no ha passat així. Però bé, d'alguna manera, jo crec que si el Barça anés per Cancelo aquest estiu i el pogués fitxar, el City no hi posaria cap impediment, tot al contrari.
S'ha dit, eh? Seria, recordem, eh?
Sí, sí, clar. S'ha dit perquè el Barça té els límits que té, està clar. Mm.
Molt bé, Ballús, no, res.
Només una coseta, Aleix, perdó. Que
sí, endavant.
No, pel Pol, que quan va començar a sonar Gundogan, recordo que el vaig trucar i dic, Pol, això, el Manchester, què diu? I m'ha dit... Estigues atent, que si comença a sonar Kovacic, pot ser que hi hagi opcions que...
I ha anat així, eh?
Sí. I ha anat així. Sí, deixa'm posar-li la medalleta al Pol, perquè si he de saber alguna cosa del Manchester, sempre ha trucat-lo i ho sap tot el tio.
Ara et pagaré la comissió, ara, saps?
No, ja ho saps, que soc baratet. Una cerveseta i avall.
Sí, cap problema.
Pol Ballús...
No et cal.
Pol Ballús is on fire, com li canten també a Gundo, mira. Què et sembla? M'he passat tota la tarda buscant cançons de Gundogan de l'afició del City.
Sensacional.
Espero que la grada jove no et doni a tu la creativitat, perquè encara no m'he recuperat de lo de Icai, benvingut al Barça, que no té absolutament cap mena de rima.
No, no hem de trobar-li. Lluís, ajuda'ns.
Tenim dies per davant.
Icai no ens fallarà mai. O Icai és més fi que un xai, però...
Oi.
Icai, benvingut al Barça, no, sisplau.
Tu has estudiat. Només cal repetir el nom, no?
Tu has estudiat.
No m'ho he estudiat. I el caigut.
Has improvisat.
Ah, vale.
Mira, però estigui sortint molt...
La dels Saperes és bona, també.
No, dic que només cal repetir el nom. Il Kai Gundogan. Il Kai, no?
Aquest està bé.
Gundogran.
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 El primer titular semàntic.
Gundogran.
Hòstia. Però gran de grandesa, no de...
Sí. Gran.
Després tindrem també debats de com pronunciar-ho bé, perquè...
Gundogan, A
veure, no, Pol, com se li deia? Pol,
això de Gundogan.
A veure, ostres, jo ara aquí potser també la cago, eh?
Sí.
Però li hem dit Gundogan. Llavors, Gundogan, a partir d'aquí...
Però els anglesos què deien? Gundogan, o què deien? Deien alguna cosa? Gundogan.
Et diria que la tònica a la U, els anglesos.
Bé. És que em sembla que en turc també hauria de ser així. Eh?
Gundogan.
Sí.
A mi és una mica Sandokan.
Les meves nocions de turc
no les coneixes.
Són discretes.
No, no, el dia que el presentin li preguntarem. Li preguntarem.
Correcte, sí,
Ballús, gràcies. Good evening. Descansa.
Res, que vagi bé. Adéu, adéu.
Una abraçada, Pol.
Bona nit. Bona nit. Bona nit. Doncs això, Pol Ballús, on fire, igual que Gundogan. Igual que Gundogan, sí, sí. Fem una pausa? Fem una pausa. Ara seguim, Vinga. Perquè saps què explicarem ara? Que el Barça va poder fitxar Gundogan el 2015. Recordeu aquesta història?
Sí, tant.
I va triar...
Arda Turan.
Un altre turc. Arda Turan. Ara tornem.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Què passa si una Maxus cau d'un avió des d'11.000 peus d'altura? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 quilòmetres d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Aconsegueix fins a 8 cèntims per litre d'estalvi és per repostar a BP. Només has de...
Però què passa que està aquest anunci per tot arreu?
Home, és que estalviar-te fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP és per escoltar-ho a totes hores.
Fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP. Consulta condicions a mibp.es.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia i power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors.
Us donarem idees per inspirar-vos, tenir cura de la llar i fer-ne el vostre refugi.
El dilluns, cada 15 dies, Cases amb ànima. Un podcast de RAC més 1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
9, 18, 30, 34 i 48. I els sols, l'1 i el 7.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
A Obramat tenim 20.000 maneres d'ajudar-te en els teus projectes amb estoc sempre disponible. Des de les 7 del matí al nou Obramat Sabadell. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Aquest Sant Joan serà la treca. Descobreix els nostres famosos lots amb coets, fons, bombetes, bengales i molt més productes a un preu increïble. També tenim productes de baixa sonoritat perquè tota la família gaudeixi d'una revetlla plena d'alegria i color. La Traca té moltíssimes casetes arreu de Catalunya. Troba la teva més propera a latraca.cat.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja som més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30% fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Deal with it.
ho diràs. Amb Aleix Pariser.
Dos quarts i quatre minuts de 12 de la nit. Recordeu que entitats i clubs de Catalunya que estigueu pensant en fer participacions de Nadal, tenim una bona notícia aquest any, i és que les participacions catalanes de Nadal es fan amb la grossa i amb la doble. És a dir, amb una sola participació participen en dos sortejos. Amb la grossa de cap d'any podeu guanyar fins a 40.000 euros per cada 2 euros jugats i amb la doble fins a 1 milió d'euros a repartir entre totes les participacions de l'entitat que tinguin el número guanyador. Trobareu tota la informació a loteriesacatalunya.cat.
Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Amb Lluís Carrasco, Fernando Polo i Paco Cabezas, i ara explicarem aquesta intrahistòria de l'arribada de Gundogan al Barça. Arriba ara el 2023, però és que el Barça el va poder fitxar l'estiu del 2015, sape?
Sí, després de la Champions de Berlín, el Barça tenia molt encaminat el seu fitxatge quan encara era jugador del Borussia Dortmund. El club havia mantingut contactes amb la seva família, tenia pactades les condicions amb el jugador, i amb el City tot estava acordat per un traspàs que havia de rondar aproximadament els 16-18 milions d'euros. Era una aposta del Barça perquè aquella temporada s'havia perdut alguns partits per lesió de l'esquena, és a dir, l'inici de la 14-15, però es va perdre pràcticament tota la 13-14. En total va estar 428 dies de baixa per una lesió a l'esquena, una compressió espinal que havia generat dubtes sobre el seu rendiment i havia fet que molts equips doncs, no estiguessin interessats en Gundogan precisament per aquests dubtes al voltant de la lesió a l'esquena.
Per tant, 2023 té 33 anys. És a dir, que en tenia 25...
No, encara, 32, els fa l'octubre. A l'octubre fa els 33.
Sí, però tenia 25 anys en aquella època. Sí, 24, 25...
Fa 8 anys.
Val.
Venia de perdre's a 13-14, pràcticament tota, i l'inici de la 14-15, i aquell estiu el Barça s'hi interessa. Gundogan va arribar a passar també la revisió mèdica. Els resultats van ser satisfactoris, tot i aquesta lesió que arrossegava, i tot estava pendent de tancar-ho definitivament amb el City i amb el jugador. Aquesta era la intenció del club, però van arribar les eleccions a l'estiu. La Junta al complet, evidentment, va dimitir i Ramon Adell, president de la Comissió Gestora, es va convertir en el màxim responsable del club durant el procés electoral. A tot això, Luis Enrique tenia altres prioritats i va apretar per tancar un altre migcampista per davant de Gundogan, ho estàveu comentant. El tècnic asturià volia Arda Turán, el llavors migcampista de l'Atlético de Madrid. Adell va cedir aquestes pressions i va tancar el fitxatge del migcampista turc de l'Atlético per 34 milions d'euros més 7 en variables. Va dir que ara ens sembla un disbarat. En aquell moment podem discutir el preu, però Arda era un jugador...
Estava jugant bé a l'Atlético.
Pel que ens diuen, Gundogan no es va prendre malament aquell no final del Barça i a dia d'avui ens consta que encara manté una excel·lent relació amb els dirigents blaugranes d'aquella època, com també comentava ahir el Toni Padilla.
Que els explica bon Nadal,
sí,
els envia missatges.
Amb dirigents d'aquella època, del 2015, els envia cada Nadal un missatge de dir bon Nadal de part de la...
Happy Christmas.
De part de la família...
Parla bé d'ell com a persona.
I més tenint en compte com va acabar tot, que ho tenies tot tancat i finalment no va acabar fitxant. A més, també parlen meravelles de la personalitat i del caràcter i de com és Ilkay Gundogan, que aquell 2015 va poder ser jugador del Barça, finalment ho serà el 2023, 8 anys després.
Estava al Dortmund, havia d'anar al Barça i al final va acabar al City i ara sí que acabarà el Barça 8 anys després. És fer futbol ficció i és ser molt avantatgista, perquè hem vist la trajectòria d'Arda Turán al Barça i hem vist la trajectòria de Gundogan al City. Clar, penses, hòsties, com es van equivocar tant? Però és cert que en aquella època, no? Arda Turán ens va semblar una bona incorporació pel rendiment que estava tenint i Gundogan era un meló per obrir en aquella
època. Tot va ser estrany, eh? És a dir, va forçar Luis Enrique per portar Arda Turán, per portar també Aleix Vidal aquell estiu, dos jugadors que van haver d'estar i van venir al Barça sabent que estarien 6 mesos
a l'ascensió FIFA
i que no van poder debutar fins al mes de gener en un partit a Cornellà contra l'Espanyol.
Es podia fitxar, però no
inscriure. Sí.
Exacte.
Estem una mica similar ara mateix.
Sí, sí,
eh?
Ara no hi ha una sanció FIFA, hi ha problemes amb la normativa econòmica de la Lliga i un aval per pagar, però cap problema.
I van dir, què prefereixes? Saber que no jugaràs 6 mesos?
Són minúcies, petites engrunes.
Era 2015, saber que no jugaràs 6 mesos, o 2023, no saber si cobraràs. Què prefereixes? Per on va dir, no, potser la part 2023.
Però sí, és cierto que yo recuerdo mucho aquella época que lo firmara la gestora fue un escándalo. una gestora no está para eso. Mm. Está, bueno, para llevar el día a día del club y que no se hunda, para pagar las factures.
Recordo Paco Pro.
No, para pagar les factures. La fórmula
era
aquella.
Era reversible, tenia sí. Un punt de reversible que sí, el Barça sí, perdia bueno. Una quantitat.
El Ramon Adell el que va fer va ser, per no fitxar-lo, diguem, amb totes les de la llei, va fer com una mena de com una mena de garantia que feia que al final, doncs, si la Junta que guanyava les eleccions no el volia, podia desfer-se'n.
Recuerdas, Marta, que
el Barça
incluso amenazó
però
con...
Una quantitat,
sí, el Barça perdia una
recuerdas,
quantitat.
Recuerdas, Marta, que amenazó
sí, sí,
incluso con dimitir
petita.
A ell?
Sí, ho recordo, sea, perquè a més...
Aquello fue un escándalo.
Va haver-hi moltes pressions i, a més, Ramon Adell se sentia entre l'espasa i la paret, no? Perquè Luis Enrique estava pressionant molt, Bartomeu també estava pressionant molt... Clar. I ell, al final, tenia el marge de maniobra que tenia i era o dimiteixo o busco la manera de no infligir l'esperit del que és el president d'una gestora i alhora no perdre un interès esportiu que m'estan aquí posant sobre la taula.
Era l'entrenador
del triplet,
inventar
aquesta fórmula.
Era sí, l'entrenador del triplet.
És que, a més d'això, com li dius a l'entrenador del triplet que no?
I diria fins i tot... No recordo quan va ser la data de les eleccions, però que fins i tot va haver alguna declaració de Luis Enrique com dient que, home, que estaria bé que se li fessin cas en les seves peticions, sí. Perquè, si no,
que més,
es podia escapar.
Suma-li, Fernando, a la situació d'interinitat de Ramon Adell amb unes eleccions, suma-li a que Luis Enrique venia de guanyar el triplet. És a dir, que tens un entrenador que se sent de dir, reforçat per poder demanar els fitxatges que necessiten.
És que, de fet, si
Màxima
si no, rebobinem...
situació de poder de Luis Enrique contra màxima debilitat en aquell moment, en aquella situació, aquell context institucional.
Sí. Si rebobinem en aquell moment, en aquell context, al final la junta directiva de Bartomeu, també triomfant amb el triplet acabat de sortir del forn, actuava com si fos una junta que ja tenia fet tornar a guanyar les eleccions i que allò era un procés gairebé un tràmit. No? Era un tràmit i que passi ràpid i ells actuaven com si en cap moment haguessin sortit de les oficines del club a la pràctica. Sí. I això és evident que era molt criticable en aquell moment, però ells van actuar així i en tot moment van pensar que tenien la legitimitat per pressionar el president de la gestora per fer un fitxatge d'aquestes característiques.
Que al final va acabar sortint ruïnós, Arda Turan. Encara li recordo aquella falta al clàssic que va,
contra el Madrid.
Contra el Madrid, allà, al Camp Nou, que dius, no li facis.
Aquella falta lateral que no s'ha de fer...
Jo el que no sé és...
Tirant botes quan era de l'Atlético, no? L'Atlético, tirant una bota, un assistent.
I una portada de Mundo Deportivo.
Sí, Arda Letal.
Arda Letal.
Oh!
Després d'una memòria fotogràfica tens, després d'un partit de Champions contra el Borussia Mönchengladbach va ser...
L'única cosa bona que va fer.
L'única cosa bona que va fer. Però jo el meu dubte d'aquest jugador és si no hagués estat aquella prohibició per poder inscriure, que el va deixar ell i Aleix Vidal, perquè també va ser un altre que vam fitxar, Aleix Vidal... que tampoc va tenir un gran recorregut al Barça, després va parar allà en Luis Enrique.
Es podria fer una enquesta demanant qui va sortir pitjor dels dos, no?
Sí, però no, el meu dubte és si aquest jugador, sense aquella aturada forçosa perquè no podia jugar, si hagués quedat malbaratat o si hagués començat amb la dinàmica normal de l'equip...
No, hagués agafat... No, porque una de las razones...
Igual ya venía como una llimona absolutament exprimida per Simeone.
Una de las razones por las que Arda fichó por el Barça, y lo decía él mismo, era porque por fin iba a dejar de correr. O sea, lo decía así, claro. O sea, llevaba muchos años con Simeone corriendo y que por fin iba a poder jugar andando. Bueno.
Avancem. Això era el passat, anem al futur. Íñigo Martínez està fet, tot i que no estigui anunciat oficialment. Gundogan està fet, tot i que no estigui anunciat oficialment. I ara què, Roger Saperes, què podem explicar avui a RAC1?
Doncs que després del fitxatge... Perdó, ja em costarà... Ja.
Són els aires, estem tots iguals. Estem tots iguals amb els aires.
Després del fitxatge de Gundogan, el Barça encara té deures per fer, confia en fer més incorporacions. Quines poden ser les següents operacions? La que està més propera per tancar-se, ho vam explicar l'altre dia també, és la de Vitor Roque, és a dir, un davanter, un jugador de referència al davant. Recordem, negociacions avançades pel brasiler. Explicàvem que les xifres poden rondar els 35 milions de fix més 10 en variables. I a partir d'aquí, l'altre jugador per qui encara s'ha de negociar, i hem de veure qui és aquesta figura, però que també vol incorporar el Barça, és un pivot per substituir a Busquets. A partir d'aquí caldrà veure quin és el nivell d'aquest pivot, si top com demana Xavi o dintre d'un altre marge de possibilitats que estigui remenant al club perquè no pot accedir a aquest nivell de jugador, com era, per exemple, Kimmich, que era una de les peticions de Xavi. Tot això molt pendent i en funció també de les sortides que hi hagi al club, que s'han de començar a produir també per anar fent aquest espai salarial. Si n'hi ha i d'importants, el Barça encara voldria fer més operacions. I els següents de la llista, les següents posicions a reforçar, serien, si pogués ser, en aquesta carta als Reis, un lateral dret i un altre jugador en fase ofensiva. Veurem si un migcampista ofensiu o també un altre jugador al davant, en funció també, com et dic, de quines peces puguin sortir i de la importància d'aquestes peces. Per tant,
un mitja punta.
Sí, per això et dic, un jugador en fase ofensiva. Per tant, Vitor Roque, que és el davanter, després el pivot, a veure quin és el nivell d'aquest pivot, i a partir d'aquí, en funció de la sortida, si pot ser lateral dret i també un jugador en fase ofensiva.
Si es fa només Vitor Roque, que veurem si arriba ara, arriba al gener, veurem, perquè és un maló per obrir, això sí que és un maló per obrir, i es fa un pivot de garanties, la plantilla queda bé? Us agrada?
Jo crec que sí. Jo crec que no està en un mitja punta el que necessita el Barça, sinó en un extrem esquerre. A la dreta hi ha baralles per ocupar. La banda dreta és Rafinha, Dembélé... La veritat és que tots rendeixen diferencialment millor per la dreta que per l'esquerra. A l'esquerra, Ansu Fati, recordem l'Ansu Fati abans de la lesió, que era un punyal per aquella esquerra. Ja veurem què passa al final amb el jugador del planter, i en tot cas jo crec que la posició on quedaria una miqueta descoberta seria a davant, però per l'esquerra, més que un mitja punta, que crec que és un paper que pot fer perfectament Gundogan.
Però l'Ansu, no sé com evolucionarà, però ara mateix no vol moure's.
No, és que no vol.
Ara mateix.
No ho va dir molt clar l'altre dia després de guanyar la Nations, a la televisió espanyola.
Sí, i on the record, of the record.
I també és veritat que està donant mostres de brots verds, que és possible que estigui un pas endavant, que l'hagi donat. Al final, sembla que el tema de la confiança va una miqueta per aquí. Jo el vaig veure físicament fort, més fort que al final de la Lliga. Crec que el descans post-Lliga i pre fase final d'aquesta Nations League crec que li ha anat molt bé, i la veritat és que, ostres, ha arribat certament renovat. Els minuts, que van ser minuts de qualitat, els que va jugar, no van ser molts, però van ser de molta qualitat, perquè realment passaven coses a la selecció quan hi estava en el camp, cosa que no va succeir a la segona volta amb el Barça.
Yo creo que el nivel lo va a determinar mucho el mediocentro que llegue. Y es que no hay más que escuchar a Xavi en los últimos dos meses la importancia que le da al tema del pivote. Si llega un buen pivote, yo creo que el Barça sí que tiene una plantilla de muy alto nivel para competir en Europa. Sí es cierto que tengo muchas ganas de ver cuál es el nivel real de Vitor Roque. Es un jugador que de momento hemos visto highlights, pero siempre la gran duda con los jugadores brasileños tan jóvenes es el nivel de adaptación y también, sobre todo, el nivel de paciencia. Yo recuerdo cuando llegaron Vinicius y Rodrigo al Real Madrid, tuvieron inicios los dos muy difíciles, y casi no daban ni un duro por ninguno.
Filial, ¿no?
Claro, y sobre todo Vinicius la primera temporada, pues parecía un jugador que nunca iba a mejorar. Se tuvo paciencia y al final acabó explotando. Y yo creo que con Vitor Roque, pues si llega, si acaba llegando, habrá que tener bastante paciencia. Pero sobre todo yo consideraría el tema del mediocentro, y estoy muy de acuerdo con el tema de Ansu, que yo creo que al menos merecería otra temporada más para ver si realmente es una cuestión física que se puede mejorar, si esa chispa también la puede recuperar, porque además yo a Ansu siempre lo he visto como un jugador más delantero centro que extremo, porque es un jugador que si algo tiene es el don del gol. Y si eso lo puede exprimir como suplente de Lewandowski, yo la verdad es que sí que lo vería muy útil.
¿Et puc cantar un 11? ¿Us puc cantar un 11? A veure què us sembla. Clar, és que ara mateix al Barça, Ter Stegen, Koundé, Araujo, Christensen, Balde.
Koundé, que no vol jugar al lateral dret.
Bon apunt, Marta.
Vale, Araujo, Koundé, Christensen.
Per això és tan important el lateral dret.
Val, però, al revés, jugarem contra el Madrid. Araujo, Koundé, Christensen, Balde, no? Araujo, Dante, Vinicius. Clar, al mig del camp, tu ara pots jugar amb Gundogan, De Jong, i al davant amb Pedri, Gavi. Uh-huh. És cert que Gundogan, no, tots els especialistes diuen que és molt millor al davant del quadrat, no, com a finalitzador, com a assistent
el
final.
El Xavi el veu com una emergència al pivot.
Val, per això
però és ara, d'aquí dos mesos a veure com el veu.
Clar, i al davant Dembélé Lewandowski, jo per mi és un 11 per...
Però és que no tienes un medio centro posicional ahí. No lo tienes.
Alex, t'ho compro, però per mi l'exercici que ha de fer el Barça, ara, tenint en compte el que ha passat aquesta temporada i el que va dir Xavi, és fer un 11 al segon 11. Quin és?
Amb les posicions doblades.
Quan tens les posicions doblades, quin és el segon 11 que et surt?
Clar, a dalt, Rafinha i Vitor Roque.
L'altre dia, per exemple, el dia de la Champions, miràvem quina era la banqueta del City.
Mig del camp, que
sí. I hi havia allà una de recursos.
O Ansu, també, no?
Rafinha, o Ansu i Vitor Roque a dalt, sí.
No, jo crec que l'has de fitxar abans.
Val, sí. I al mig del camp...
I has de fer espai.
Al mig del camp tens que si he...
El drama
Pablo
de l'encontre
Torre,
és el centro del
Sergi
campo.
Sergi Roberto al mig del camp.
No, ahí està el drama.
Clar, és que si jugues amb quatre...
Necessites suplents 8, dels 4, sí, sí. Clar.
I 8 que estiguin... Home, els 4 que juguen
que
ja són bons,
però
els 4,
no,
els altres també han de tenir un cert nivell. Et sobren davanters, però et falten mitjos.
I realment, Vitor Roque és una incògnita. És un jugador que no té tipologia de davanter centre, fa 1,72 m, a diferència de Lewandowski.
És un Cunagüero, sí, un estil així, amb un tronc inferior fort.
És un tio canijillo. Sí. Vull dir que jo crec que es podria perfectament reinventar com aquest mig atacant. Que és veritat, no és la posició que hi ha ocupat, però al final també t'has de reinventar en funció de l'equip on vas. És veritat que té bons números, però bons números al Brasil, que tampoc tenen res a veure i que no es poden traslladar a les lligues espanyoles. Ha jugat 25, crec que són 25 partits aquesta temporada, amb 10 gols i 5 assistències, no està mal, generació de 15 gols en 25 partits, però insisteixo, jo crec que la seva posició en el camp encara està per reinventar-se, i encara es pot reinventar perquè estem parlant d'un jugador de 18 anys.
Mm. I aquí falta veure qui surt.
Li diuen Tigrinho.
Tigrinho, sí.
Diguem un tio agressiu.
Però hem de veure qui surt, perquè si surt Ferran Torres o surt algú del mig del camp, com que si... Clar, aquí no vol sortir en Cristo, però si surt algun jugador, potser el Barça, sí, com deia el Roger, intenta fer una inversió, si té forat salarial, no?, per portar algú més. Però ara mateix, prioritats, el pivot i aquest...
El Xavi està obsessionat amb el tema
del
pivot i que creu que li manca joc interior. Que li manca gent, sí, sí, que li dongui pilotes a Lewandowski. Que li manca gent que trenqui i doni una passada al davanter o a l'extrem per trencar línies. O que xuti de fora l'àrea i faci un gol. Que també és important. I té bons migcampistes, però és veritat que a la que no està Pedri, ara estarà Gundogan, que això ja també... Veus? Aquí sí que has equilibrat.
Sí, el que dèiem abans.
Aquí has equilibrat, perquè de perfil Pedri només tenies a Pedri. Llavors, ara sí que... Bueno, hi ha Pablo Torre, però aquí hi ha algun misteri que...
Aquest seria un altre tema, també.
Sí, no el vull obrir al meló, però és veritat que el jugador sí que té passada i sí que té certa arribada i sí que pot ser aquest mitja punta... Perquè
però li busquen una sessió.
Però li busquen una sessió, no l'han vist en cap moment.
Pablo Torre.
Sí. Però sí que és veritat que al Xavi creu que li falta això, i amb el tema del pivot, jo crec que aquí la gran batalla, la gran lluita, vindrà per aquí. Ara està content, evidentment, pel Gundogan, però el gran forat, allò... Allà l'estructura que ell veu és el Busquets. El que ell tant volia que es quedés Busquets, doncs no el té. I no li agrada en aquesta posició De Jong, que és un jugador que tu dius, mira, el podria posar allà. No el veus.
Però és que no ha brillat, Fernando. És que quan ha jugat de centre defensiu pur, la veritat és que no ha brillat fent parella amb el Busquets.
El que passa, Lluís, que jo en el context en el que està el Barça, jo crec que has de valorar molt bé. Si portes algú que no pot ser el top que vol Xavi, què fem? Portes algú o ho intentem amb De Jong?
Sí, el que passa és que De Jong, realment, com deia l'Elisa al principi del programa, és un tio que brilla moltíssim en moviment.
Sí, llibertat. Sí, sí.
I que al final necessita algú que realment sigui posicional i que realment sigui rigorós al darrere.
Perquè és massa exposat, és una posició...
Però que si no portes el top i has de portar algú que tampoc serà de molt nivell...
Potser el planter, podries mirar.
Sí, per fer un Bellerín, com va passar al lateral dret, millor no facis un Bellerín.
I aquí tenim un petit fracàs, perquè si hi ha una posició pura del barcelonisme i de la Masia, és aquest mig centre defensiu. És increïble que en aquest moment no hi hagi, en aquestes dues generacions que actualment estan ocupant Barça i Barça Atlètic, no hi hagi un jugador que tingui la més mínima possibilitat d'ocupar-ho. No deixa de ser un petit fracàs de la nostra.
Ara no sé si m'equivoco, però l'últim tio que li fa competència real a Busquets és Touré. No? Tio que s'ha alternat
Sí, a veure, es fitxa,
des de llavors,
si us en recordeu. Sí,
i la perdió com... ràpido. No, no,
s'ha fitxat a Song, s'ha fitxat a...
Es fitxa a Mascherano, que era un...
Però llavors se'n va enrere i passa a central.
Era un tio consolidat, era un tio potent.
Sí, sí.
I que, a més, internacional argentí, però tal com arriba...
Se'n va enrere.
Bueno, crec que hi ha un partit...
Va rendir a un nivell al costat de Piqué, sí, que, clar, era la parella absolutament
impecable. I arriba, sent qui era, dient, seria de necios... dir que vinc a treure-li el lloc a Busquets. Aquesta va ser la declaració.
Però a més, és que crec que hi ha un partit, no és aquell partit de l'Hèrcules?
Sí, el primer partit que ha jugat.
Que
el perd al Barça.
A l'Hèrcules, imagina't.
De Trezeguet.
Trezeguet i de Nelson Aedo Valdés.
Sí. Valdés. El Barça venia d'aturada de seleccions, jugadors
cansats... Sí, era un partit cansats, raro, però partit no va anar bé.
Una diada, sí. Al setembre.
Va perdre.
No van bé i dius, escolta, no. I aquell tenia un nom.
0-2 va ser. El partit, al Camp Nou. L'Hèrcules anava de verd i negre, fluorescent.
Primera jugada, primer tackle que va a terra, targeta groga per Mascherano, també.
I l'altre és reinventar-se, al final, tot i que estem parlant sempre de la de Nevars, etcètera, que sabeu que jo sóc bastant... Bueno, no sóc tan radical en això. Els partits que el Barça ha jugat en doble pivot ho ha fet francament bé. Sí. I ja sé que això és una heresia, que no es pot dir, i no, menys per antena no. de la ràdio líder del país, però quan hem jugat en doble pivot...
Acceptem totes les opinions.
No, però quan hem jugat en doble pivot hem fet partits excelsos,
Sí.
I ho hem de dir.
Però és cert que aquest doble pivot híbrid, perquè De Jong el que fa és a vegades anar a la zona d'interior, marxa, no marxa. Sí,
és un quadrat mòbil.
El xaval aquell del València...
Nico.
No. Aquell migcampista...
Parejo. No, està al Villarreal ja.
Guapo, que era guapo, que no va rendir al Barça.
André Gómez.
André Gómez.
Aquell era interior o també podia jugar...
M'ha fet gràcia, lo era guapo.
Jo el veia més...
La sorpresa és que dient guapo als tres heu dit André Gómez.
André Gómez, sí, no perquè dit... era guapo. Era
bueno,
així.
Tenia fama de ser guapot i tal, sí, bona planta.
Però una mica horxata,
sí.
Sí,
és una mica horxatilla. Valenciana.
Era horxata de València, ja. Sí.
Bueno, i heu dit a l'altre noi del València, Nico. Però Nico, el Xavi tampoc...
Fitxat al Barça...
d'interior.
21 de juliol de 2016. Vas fitxar André Gómez.
Sí, amb una clàusula que cobrava...
Perquè l'endemà tinc la portada a guardar perquè és el dia que va néixer el meu fill. Sí. La portada d'André Gómez.
Recorda aquella noche también, además, ¿cómo se anunció aquella?
Tenia un bonus, però si era pilotador cobrava més calés. Pues no havia de menjar sopes.
Sí, però és veritat que recordo portades de Marca i d'As, que també en aquella època, que sonava pel Madrid. Sí.
El Barça se lo quita al Madrid, és lo que se nos vendia en aquella
època. El Méndez el va vendre molt bé, que no ho descarto.
És de les decepcions bèsties d'aquest segle,
Sí.
A mi em va semblar un bon fitxatge.
Semblava bon jugador.
Va ser un bluff.
Però va tenir molts problemes, també, amb salut mental.
Hem de fer una última pausa abans de la mitjanit. Vinga, ara seguim, que explicarem com anar el viatge de la Porta a Qatar. I alguna cosa més, en la segona hora del programa.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats amb un ric patrimoni cultural i monumental.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
RAC 1 presenta... Vostè primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 26 de juny, a la 1 del migdia, el Vostè primer visita un espai referent en el camp de la fotografia.
Escolta, que passejarem per l'exposició de la Modotti, que no sabeu qui era Tina Modotti, era una fotògrafa compromesa contra les injustícies socials i actriu de Hollywood, una artistassa, una jefaza.
El dilluns 26 de juny, Vostè primer, amb Marc Giró, en directe, des de les sales d'exposicions del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona.
Quina meravella, per favor!
RAC 1. Tots som 1.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
54.162. 5, 4, 1, 6, 2.
Sèrie...
30, 0, 3, 0.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Diràs, amb Aleix Parissé.
Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'està oferint la tertúlia del Tu Diràs.
Seguim fent camí amb la Maxus a la tertúlia del Tu Diràs, després d'haver parlat una llarga estona de Gundogan, és el nom del dia, el Barça el té tancat, es farà oficial a les pròximes hores. Hem repassat també una mica la resta de carpetes que queden durant aquest estiu. Està anant ràpid, eh? Això sí que és veritat. No estem arribant encara ni a 30 de juny i el Barça ja té dos jugadors tancats i pel que sabem a RAC1, amb una o dues incorporacions més, si no hi ha moltes sortides, la plantilla es donaria bastant per completada, eh? Per tant, tampoc queda tanta feina per fer. És cert...
Queda molta feina per fer en l'operació sortida.
Ah, sortida, això sí.
No tinc ganes més... de posar aigua al vi, perquè és veritat que s'està fent molta feina, però l'operació sortida està encallada, eh?
Que és important per poder inscriure, perquè necessites alliberar per poder inscriure. Ara estan fitxats, però no inscrits encara, tot i que el club confia que podrà inscriure.
I remarcar també que falta concretar més arribada d'ingressos, que també ens consta que el club ja està treballant en aquesta direcció, sí, que mira, això també ajuda en guanyar marge en els límits salarials.
I en aquestes situacions de crisi, només un apunt, Aleix, n'estic convençut que l'última incorporació serà...